L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, som a dimarts, dia 15 del mes de desembre. Seguim amb fred i amb neu a alguns municipis de les nostres terres. Tot i així, aquest temporal comença a remetre a partir de les properes hores. Amb aquesta postal plenament nadalenca, encetem el recull diari de l'actualitat territorial. Això és l'informatiu de Mutter. Reben una salutació de qui s'encarrega de presentar-lo i coordinar-lo. Tere Giner, benvinguts. Bon dia. La meteorologia continua sent notícia perquè ahir alguns municipis de les Terres de l'Ebre van veure com la neu arribava a emblanquinar les muntanyes més properes o fins i tot localitats com la Sénia o el Mas de Barberans i d'altres de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. De fet, la climatologia va obligar que el Consell Comarcal de la Terra Alta decidís suspendre les rutes del transport escolar per als alumnes d'ESO i d'estudis postobligatoris de la comarca com a conseqüència de la nevada en darreres hores que es va produir. De fet, un total de 1.050 alumnes es van quedar sense anar a classe ahir dilluns al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre per la nevada. Segons informava el Departament d'Educació, la neu impedia que 570 escolars de les Terres de l'Ebre anessin a classe, mentre que al Camp de Tarragona n'eren 480. Les comarques del Priorat i de la Terra Alta es quedaven sense transport escolar. Al camp, l'IES Priorat de Falset, la secció d'educació secundària de Cornudella del Montsant i les escoles de Marçal, Masroig, el Molà, Gratallops i Poboleda, al Priorat no obrien les seves portes. A l'Ebre també tancaven les escoles de Rasquera i de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, i de la Fatarella a la Terra Alta. A hores d'ara us podem dir que la neu manté tallades tres carreteres catalanes, totes a la comarca de la Terra Alta. Segons el Servei Català de Trànsit, a les 9 del matí d'avui dimarts, continuen tallades la TV-7333 a la Fatarella, la d'Arnes i també la d'Horta de Sant Joan. En 13 vies més de les Terres de l'Ebre és obligatori circular amb cadenes i en quatre d'aquestes s'ha restringit el pas a camions. Aquestes quatre són les carreteres de Gandesa a Batea, a la C43 al terme de Pinell de Brai, la C44 de Móra la Nova a Tivissa i la TP7401 de Duesaigües fins a Porrera. La situació a la resta de Catalunya no és tan complicada, amb quatre vies més on cal dur cadenes, tres de les comarques de Lleida i una a la de Barcelona. Tot i això, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat manté activats en fase d'alerta el Pla Especial de Protecció Civil de Catalunya pel mal estat de la mar, el procediment especial del mateix Procicat per fort vent i també el Pla Neucat per risc de nevades en cotes superiors als 200 metres. En aquest sentit, es manté activada l'alerta del Pla Neucat, ja que és probable que fins a la una del migdia pugui nevar per sobre dels 200 metres en comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. L'alcalde d'Amposta ha assegurat que la localitat no vol perdre pes territorial davant la nova proposta del govern català de divisió territorial en vegueries. La posició d'Amposta i d'altres municipis d'arreu de Catalunya podrien haver fet variar la proposta inicial de la Generalitat. Crònica que ens amplia a continuació des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Davant de la proposta de llei de divisió territorial del govern de la Generalitat, presentada fa una setmana aproximadament, sembla que s'adivinen canvis, almenys pel que fa a la designació de capitalitats. La posició d'Amposta i d'altres de municipis d'arreu de Catalunya han fet replantejar l'annex sobre capitalitat d'aquesta nova llei de les vegueries. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, pareix d'entrada que el govern de la Generalitat, si més no, s'està repensant el tema de la proposta de llei de divisió territorial de Catalunya en vegueries, sobretot en el que fa referència al tema de capitalitats, perquè fins fa una setmana hi havia damunt la taula un document en la que a l'annex seria clarament quines eren les vegueries i quina era la capital de cada vegueria. Això ja va començar a generar un cert rebombori en diferents ciutats, no solament, lògicament, a Amposta, en quant a Terres de l'Ebre, sinó en quant a la vegueria de Catalunya Central. Hi ha altres poblacions com puguin ser Vic, Igualada o Terrassa, que també no estan d'acord, o en el seu moment també Figueres o Puigcerdà. Per tant, això ha fet replantejar si més no, al Departament de Governació de la Generalitat, aquest document, i a hores d'ara hi ha un altre document damunt la taula en la que ha desaparegut l'annex en les capitalitats i deixa, en certa manera, centrifuga responsabilitat dels territoris, és a dir, no decidir el govern de la Generalitat, sinó que serà el propi territori, les vegueries, en el Consell de Vegues, el que acabarà definint quina és la capitalitat. De totes maneres, el que queda clar és que Amposta, de cap de les maneres, renunciarà a el que ha aconseguit durant aquests últims anys.
L'alcalde de la ciutat ha assegurat que Amposta vol continuar tenint pes polític al territori i continuar sent motor i referència a les Terres de l'Ebre. Per tant, doncs, en veuran amb bons ulls el replantejament d'aquest annex sobre la capitalitat que esponja, com deia l'alcalde d'Amposta, doncs, els diferents serveis en el territori.
Gràcies, Manel. Passem ara de la capital del Montsià a la del Baix Ebre i anem a parlar de l'oferta turística amb la nova àrea d'interpretació de les avançades de Sant Joan. I és que el Passeig de les Fortificacions, el nou producte turístic posat en marxa recentment per l'Ajuntament de Tortosa, té des d'aquesta setmana un nou integrant que ja ha de permetre conèixer millor la importància dels baluards, muralles i les fortificacions de la ciutat al llarg de la seva història. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El regidor de Turisme de la capital del Baix Ebre, Ricard Forés, va ser qui va presentar ahir dilluns a l'àrea d'interpretació de les avançades de Sant Joan, un espai ubicat a l'antic polvorí composat per 6 plafons que expliquen en 4 idiomes la història d'aquesta fortificació que començava a bastir-se a la segona meitat del segle XVII. Aquestes instal·lacions seran visitables els dissabtes prèvia reserva a l'Oficina Municipal de Turisme al telèfon 977 44 96 48 i la visita inclourà l'explicació amb guia de l'àrea d'interpretació i un recorregut pel Passeig de les Fortificacions. El dissabte, dia 19 de desembre, a les 10 del matí, s'iniciarà una jornada de portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui conèixer aquestes noves instal·lacions. Els materials expositius d'aquesta àrea d'interpretació de les avançades de Sant Joan expliquen el paper de Tortosa en tant ciutat amb un dels conjunts fortificats més extens i més ben conservats de Catalunya. L'exposició és fruit d'un intens treball d'investigació previ, segons explicava Òscar Cid, el responsable dels continguts i planificació d'aquest projecte. Cid afirmava que els continguts ofereixen una informació molt didàctica de fàcil lectura, profusament il·lustrats pel dibuixant Toni Tiermens, que pretenen imaginar la història de Tortosa en aquella època. Per la seva banda, el regidor de Turisme Tortosí recordava que aquest projecte va en la línia de posar en valor nous actius turístics a Tortosa i crear nous productes. La ciutat ha fet un salt important en la seva oferta turística amb la posada en servei de l'exposició permanent de la catedral, el Centre d'Interpretació del Renaixement, les visites guiades als Reals Col·legis o els nou passeig de les Fortificacions, als quals ara s'afegeix aquesta àrea d'interpretació de les avançades i l'impuls als Jardins del Príncep amb la creació d'una nova oficina de turisme que ara tot just s'ha començat a construir. En el cas del Passeig de les Fortificacions es va crear un primer tram practicable entre la Torre del Cèlio i les avançades que ara es complementa amb aquesta àrea d'interpretació.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlem ara d'agricultura i del sector oliverer, perquè la producció d'oli mil·lenari va guanyant adeptes a les Terres de l'Ebre i aquesta campanya, 4 marques, 3 de les quals noves, posaran al mercat més de 3.000 ampolles de mig litre d'oli provinent de la collita d'arbres monumentals. Les cooperatives Acomón i Montebre, per partida doble, a través de les entitats que la formen, Sol d'Ebre i Sat Montsià, s'han afegit a la iniciativa de Sat Porta i Ferrer, amb l'objectiu de consolidar un mercat al voltant de el producte per garantir el manteniment d'aquest patrimoni natural. Tot plegat forma part d'un projecte de la Mancomunitat de la Taula del Sénia que certifica el procés de producció i treballa en un segell comú per la venda. D'aquesta manera, les grans cooperatives olivareres de les Terres de l'Ebre han seguit durant la present campanya el mateix camí que Sat, Porta i Ferrer de la Galera, que va iniciar fa 4 anys recollint, produint, envasant i venent oli de les oliveres mil·lenàries de patrimoni familiar de la finca de l'Arion, a Ulldecona. La repercussió d'aquesta iniciativa i la seva bona acollida al mercat no han passat desapercebuts a les entitats ebrenques. Per la seva banda, Lluís Porta, de Sat, Porta i Ferrer de la Galera, confia que amb la inclusió d'aquests 3 nous envasadors permetin garantir la conservació i millora de les oliveres mil·lenàries.
Esperem que la força d'estos quatre elaboradors pues, també sigui 4 vegades més gran que la que teníem nosaltres sols. I també pues, entenem que per si sol el fet de que 4 elaboradors més s'afegisquen a aquesta iniciativa suposa una consolidació molt gran per al projecte. No només per a l'hora de comercialitzar l'oli, sinó per a l'hora de garantir la viabilitat del conreu de les oliveres mil·lenàries.
D'acord amb les dades facilitades pels mateixos envasadors i la Mancomunitat, la producció d'aquest oli mil·lenari, que no passava d'entre 500 i 1.000 ampolles de mig litre durant els darrers anys, donarà un salt que permetrà arribar a posar al mercat unes 3.000 ampolles de mig litre. El preu serà, en tots els casos, de 15 euros cada ampolla de mig litre, 3 euros més que la passada campanya i que respon, segons els productors, a l'encariment dels productes i la mà d'obra per fer front a uns costos de manteniment dels camps. Amb una inversió compromesa de l'Estat de 1.023.000 euros en els propers anys, l'ENS assumirà el cost de certificar de forma independent i conjunta els processos de recol·lecció, producció i envasat per part dels productors. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, per la seva banda, assumirà l'anàlisi de qualitat. Lluís Porta, de la Galera, destacava que la certificació conjunta permetrà definir patrons i criteris de qualitat comuns.
Això ens obliga a tenir una certificació conjunta. És a dir, que és la mateixa empresa, en el mateix protocol, qui ens farà el seguiment de la recol·lecció, de l'elaboració i de l'envasat i comercialització d'estoli. També comportarà que la certificació de la qualitat, tant analítica com organolèptica, es faci a través de l'IRTA, Institut de Recerca de Tècniques Agroalimentàries, que ha arribat un conveni a la taula del Sénia i farà el seguiment tant en camp com als molins de quina és la qualitat a l'hora d'elaborar l'oli.
Recordem que aquesta expansió productiva té una de les seves claus principals en el projecte que la Mancomunitat ha posat en marxa als territoris de les Terres de l'Ebre i nord del País Valencià, per valoritzar i conservar més de 4.080 exemplars d'oliveres mil·lenàries censades. Seguim parlant del camp, però en aquest cas dels cítrics, perquè la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar ha passat balanç de la celebració de les 16es jornades citrícoles que la passada setmana es van realitzar al municipi canareu. Des d'Alcanar Ràdio ens en parla Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de citricultura i sempre amb la perspectiva que donen els pocs dies que han transcorregut des de la clausura de les 16es jornades citrícoles d'Alcanar. Hem de passar balanç avui en aquesta nova edició que des del 30 de novembre i fins al 4 de desembre se celebrava al nostre municipi. 5 dies de conferències, 5 dies de ponències que van posar al damunt la taula qüestions com els últims avenços tècnics tant pel que fa a les noves varietats com a la protecció fitosanitària o a la millora de la qualitat de la fruita. Unes jornades que, com és tradició, any rere any, i en van ja 16, organitza l'Ajuntament d'Alcanar a través de la Regidoria d'Agricultura, junt també amb l'IRTA, l'Estació Experimental d'Amposta i el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El regidor a l'Ajuntament d'Alcanar, el regidor d'Agricultura, Josep Maria Sancho, expressava la satisfacció i el bon gust de boca que novament ha deixat el certamen d'enguany. L'escoltem.
Sí, bueno, jo penso que molt, molt bon gust de boca. Cal recalcar, vull dir, l'assistència que va haver tots els dies, vull dir, la sala del centre cívic, pues, pràcticament se va omplir tots els dies, i també, no sé, recalcar de la gent que participava, que vull dir, era gent que veies en què tenien tot l'interès i que prestaven tot l'interès. També hi havia gent de fora, gent és tècnica, però gent de fora, i aquestes jornades estan, bueno, no estan, ja està consolidat la repercussió que tenen, pues, a nivell de tot el territori. Penso que en aquest cas els tècnics van acertar molt bé els temes a tractar, i això dona que l'interès també que va tindre o ha tingut en aquest cas la gent a les jornades.
Unes jornades que, com comentàvem, han tingut un excel·lent nivell tècnic a través de ponències pronunciades per investigadors de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, de la Universitat Politècnica de València, del mateix IRTA i també del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura. Un bon sabor de boca que, a més, enguany deixen aquestes jornades, combinat també amb el bon inici que, en principi, pel que fa a la recuperació dels preus, ha tingut la campanya de collida de cítrics, com diem, com a mínim en les varietats primerenques de mandarines i també la clemenules. Unes perspectives que esperem que perduren pel que fa també a la campanya de la taronja.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La cultura i, més en concret, la literatura ocuparà els següents minuts a l'informatiu de Mute, perquè el passat dissabte es lliuraven la 15a edició dels Premis Literaris Terra de Fang a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla dels guanyadors.
Dissabte es va fer lliurament dels Premis Literaris Terra de Fang de prosa, poesia i assaig que convoca l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre i que enguany van arribar a la 15a edició. Als Terra de Fang d'aquest 2009 s'han presentat un total de 124 obres a concurs, 64 en la modalitat de prosa, 56 en poesia i 4 en la modalitat d'assaig. Entre totes les obres n'hi havia 8 d'autors locals. Els premis estan dotats en 1.000 euros cadascuna de les modalitats i amb 500 euros el premi d'autor local. Els guanyadors dels 15 Premis Literaris Terra de Fang han estat, en la modalitat de prosa, Sònia Saumell Guillem, de Montornès de Segarra, Lleida, amb l'obra L'Olivera, un relat d'intriga que succeeix en el si d'una família rural.
És un relat rural, que on les protagonistes són tres dones que viuen a pagès, que viuen al camp, i que es troben soles, o sigui, davant del tema agrícola, no? Que elles han de tirar endavant una casa per si mateixes, val? I llavors això va lligat a la desaparició de l'àvia, val? I que condiciona les altres dues, a la mare i a la neta, doncs a afrontar doncs a tota la xerrameca que hi ha al voltant de la desaparició de l'àvia, no? Perquè desapareix misteriosament.
Pel que fa a la modalitat de poesia, el guanyador ha estat Agustí Massip Vidal, de Falset, amb l'obra Olor a soledat. Poemes que narren la soledat des de diferents òptiques.
El tema central és la soledat. I aleshores, però la soledat en el seu sentit més ampli. Doncs hi ha soledat sobre l'amor, sobre la soledat volguda, la soledat del silenci, la soledat, inclús la soledat de la mort, i la soledat també del creador davant d'un paper en blanc, no? De l'escriptor quan es troba davant i ja no sap com què l'escriure. No? Una miqueta això seria el resum de la soledat. No? Diferents espais de la soledat, en diferents versions, diguem-ne.
Pel que fa a la modalitat d'assaig, el treball guardonat ha estat Estudi comparatiu entre els ullals de Baltasar i l'Encanyissada, de la deltebrenca Núria Forç Casanova. I el Premi Especial Autolocal se l'ha endut Oleguer Arquesbó, també de Deltebre, amb el treball Cicle Vital. L'acte de lliurament dels Premis Terra de Fang va anar a càrrec de l'escriptor local Baltasar Casanova, que va fer una ferrissada defensa de la riquesa del nostre llenguatge i del parlar de la gent del Delta i de les Terres de l'Ebre. La nit dels Premis Literaris Terra de Fang, que havia començat amb un sopar al restaurant del Hotel, finalitzava amb l'espectacle Riu en So, amb Sofia Morales i Enric Panicello.
Gràcies, Lluïsa. També aquest dissabte va tenir lloc a l'Ametlla de Mar l'elecció de les pubilles grans i infantils per la Candelera del 2010. Les pubilles van prendre el relleu a les seves successores i durant l'elecció de les grans també va haver la presentació dels quintos, tal com ens informa en la següent crònica des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Aquest dissabte, a la nit a la Sala de la Societat, va tenir lloc l'elecció de les pubilles grans per a la Candelera 2010. L'acte, presidit per la regidora de festes Teresa Callau, presentat i conduït per Imma Brull i amenitzat en acabar per l'orquestra Marans, es va desenvolupar en un emocionant clima d'incertesa fins a saber quines serien, finalment, les tres privilegiades, pubilla i dues damiseles, que enguany estiran al capdavant de les pubilles durant les nostres festes. I els noms de l'entitat amb la seva candidata respectiva, que van treure de les urnes les damiseles i la pubilla de la Candelera 2009, que trien la seva successora d'entre totes les paperetes dipositades de manera pública i a la vista de tothom perquè no hi hagi suspicàcies, van ser els següents. Segona damisela, en representació del Club de Moteros La Calagàs, Tamara Raquel Jesús Fària. Primera damisela, en representació de l'Esplai Sant Jordi, Glòria Comes Ferrer. I per últim, pubilla major, en representació del club de tennis Glòria Martínez Uller. Durant la vetllada també va tenir lloc la presentació dels quintos 2010. Teresa Callau, regidora de festes.
El dissabte va ser un acte molt emotiu, almenys per mi, perquè els quintos, que les damiseles van estar molt implicades, vaig veure que s'ho passaven molt bé, i l'elecció va recaure a la senyoreta Glòria Martínez, que serà la nostra pubilla de festes majors del 2010. Després, la primera damisela serà la Tamara Raquel Jesús i la segona, la Glòria Comes. Les tres molt contentes, molt il·lusionades, però totes elles en una. I han acabat vam demanar de cisurons alguns quintos perquè els ajudessin a pujar i baixar de l'escenari, perquè, clar, van totes eren taconades.
Tanmateix, aquest diumenge, també a la sala, va tenir lloc l'elecció de les pubilles petites. L'acte també comptava, evidentment, amb la presència de la regidora de festes, Teresa Callau, i va ser conduït per Francesc Callau, amenitzat en aquesta ocasió pel grup d'animació infantil 7 de So. La forma de triar les pubilletes, la mateixa, i les afortunades van ser segona damisela Ariadna Madera Buendía, de la Societat de Casa La Cala, primera damisela Anna Vila de l'Amo, de la Cala Gas, i pubilla infantil Paula Nolla Pastor, de la Cala Bikers.
I de l'elecció de les pubilles per a les properes festes de la Candelera a l'Ametlla de Mar a les festes nadalenques que s'encetaran a partir d'aquest dijous al municipi Planer. Comencen amb el programa especial de Tu a Tu, un programa que s'encarrega de fer l'emissora municipal La Plana Ràdio. El seu director Josep Roig ens en parla.
Com és tradició, el darrer dijous abans de Nadal, la Plana Ràdio organitza un programa especial que vagi al títol de Tu a Tu, ofereix als oients de la Ràdio Municipal Planera una sèrie de continguts especialment preparats per a aquesta jornada. Enguany se celebra la 11a edició i, entre altres, cal destacar la presència al programa del cantautor ebrenc Josep Maria Bonet, que ens presentarà el seu disc Pluja de Tardor. També la presentació del llibre titulat Biel, què et passa, un conte promogut des de l'Associació d'Ajuda a la Hiperactivitat i Dèficit d'Atenció de les Terres de l'Ebre, que pretén fer difusió del trastorn de com se sent un xiquet que el pateix, però també a la vegada ser un conte d'entreteniment. Per a la confecció d'aquest conte, l'associació ha comptat amb la col·laboració de l'il·lustrador Ignasi Blanc i el text d'Estela Tomàs, que ha aprofitat situacions reals dels xiquets i xiquetes amb aquest TDAH per crear els diferents escenaris on van passant les històries del conte. Enguany, el de Tu a Tu comptarà també amb la presència de l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, a qui s'entrevistarà per fer el resum anual de la gestió municipal. També seran els membres de l'equip del programa Efecte Dopamina. Recordem que Efecte Dopamina és una de les grans apostes de la Plana Ràdio i, a més, un programa pioner a les Terres de l'Ebre que pretén donar l'oportunitat a persones amb malalties mentals severes perquè puguen estendre la seva veu per arreu del territori i al mateix temps informar sobre aquestes i sobre els seus sentiments a través de portar a debat diferents temes actuals i notícies de manera alternativa, provocativa i fins i tot artística. També, a part de les habituals i animades tertúlies d'inici tant de la franja matinal com a la tarda, es comptarà amb la presència de l'astròleg Germán Rodamilans, que ens aproparà a la realitat d'aquesta ciència mil·lenària. També tindrem els cants de Nadales per part dels infants de la llar d'infants La Oliveta i molts altres continguts que s'estan encara acabant de confirmar, però que prometen, com cada any, oferir als oients de la Plana Ràdio la millor i més sonora felicitació nadalenca en forma precisament de programa de ràdio.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Ahir, per motius d'horaris, no vam estar en disposició d'oferir-vos el resum de la jornada futbolística a les Terres de l'Ebre. Tot i això, Domènec Ramal ens ha preparat el recull del que ens en fa 5 cèntims en la següent crònica.
En la recta final d'este temps d'informació la reservem per a l'esport i més concretament per repassar com ha anat aquesta nova jornada futbolística, la que este passat cap de setmana s'ha disputat pel que fa als equips futbolístics del nostre territori. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un parell de representants que, de fet, i enguany venen d'alguna manera sent la cara i la creu de la competició. La cara per a l'Amposta, que en aquesta jornada aconseguia una important victòria, una més a domicili, en este cas al camp del Cué, el Caçà, pel resultat d'1-2. D'aquesta manera, els ampostins sumen ja 23 dels últims 33 punts disputats. Per contra, la Rapitenca porta 8 partits sense conèixer la victòria i en aquesta ocasió i al camp de la Devesa els rapitencs caien derrotats en el derbi provincial davant la Pobla de Mafumet pel resultat de 0-1. Així les coses, els ampostins amb 25 punts són vuitens a la classificació, mentre que la Rapitenca ocupa la 15a posició amb 16 punts i s'apropa perillosament als llocs de descens. Passem a la primera catalana i en aquesta jornada també important victòria per al Tortosa, que va sofrir per a guanyar també el cué de la classificació, el Mataró, però que al cap i a la fi va aconseguir imposar-se pel resultat de 2-1, 3 puntets més per als de la capital del Baix Ebre, que porten ja 7 partits sense conèixer la derrota. Els de Tortosa són 15ens a la classificació, sumen 20 punts. I a la territorial preferent, 14a jornada de competició i continuen la ratxa negativa per als de Roquetes. El Roquetenc, que en aquesta jornada coneixia també la derrota jugant com a local davant de l'Olímpic Can Fatjó, un Roquetenc que ara mateix queda situat en 17a posició, penúltim a la classificació, amb 12 punts. Anem a la primera territorial, també 14a jornada, i els resultats van ser Catalònia 1, Vilaseca 1, Remolins Vitem 3, La Sénia 2, Redis 1, La Cava 2, Ulldecona 4, Valls 3, Alcanar 2, L'Ampolla 0, Ascó 4 i Comar 1, Hospitalet de l'Infant 2, Torredembarra 2, Gandesa 5, Cambril 0 i l'Aldeana Canonja va ser aplaçat. És líder d'aquesta categoria la Cava amb 31 punts, seguit del Remolins Vitem amb 29. A la segona territorial, en el grup primer, es van aplaçar també un parell de partits, el Batea Aldeana i el Deltebre Horta de Sant Joan. La resta de la jornada va tindre els següents resultats: Camarles 1, Jesús i Maria 2, l'Ametlla 2, Corbera d'Ebre 0, Mas d'Enverge 1, Pinell 0, Olímpic de Mora 4, Santa Bàrbara 1, Perelló 5, Remolins Vitem B 3, Rapitenca B 2, Amposta B 2, Vilalba 1, Benifallet 4. Líder destacat el Jesús i Maria amb 38 punts, seguit de l'Ametlla amb 30. I acabarem amb la tercera territorial, grup 19B, en este cas 13a jornada ja de campionat, i els resultats: Arnes 2, Jesús i Maria B 1, Benissanet 2, Roquetenc B 3, Flix 4, Tivissa 2, Ginestà 6, Rasquera 2, Godall 2, Cambredó 2, La Fatarella 1, Catalònia B 1, Tivenys 1, Mora la Nova 0, Torre de l'Espanyol 0, Atlas de Tortosa 3 i Ulldecona B 1, Alcanar B 2. Líders, el Ginestà i el Roquetenc B, tots dos amb 29 punts.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que comencen a sorgir algunes primeres clarianes a l'interior del país i les precipitacions ja s'allunyen, el fred és ben viu arreu, amb valors al voltant dels 0 graus a gran part de l'interior i temperatures negatives, sobretot cap al Pirineu, on les glaçades han sigut localment una mica intenses, amb valors que fins i tot han arribat a acostar-se als 6 o 7 graus sota 0, fins i tot en zones elevades, valors inferiors als 10 graus sota 0. A la mateixa línia de la costa, les temperatures han arribat a baixar per sota dels 5 graus, especialment cap al Camp de Tarragona i també comarques del sud de Barcelona i la tramuntana és l'única responsable de que els termòmetres cap a l'Empordà no baixin dels 7-8 graus. Una tramuntana que es mostra intensa, el mestral també s'ha reforçat i amb cops que arriben fins i tot a superar els 80-90 km per hora. De fet, el mestral és molt intens cap al Baix Camp i amb temperatures que només arriben als 2-3 graus positius, per tant, una sensació de fred més que notable. Això sí, el temporal ha d'anar a la baixa, ja no esperem precipitacions al llarg de la jornada d'avui, potser aquesta tarda algunes febles nevades en el vessant nord del Pirineu i es localitzaran la majoria ja cap a les Balears. També milloren el País Valencià. La situació marítima lentament anirà millorant, tot i que encara està força remogut el mar i sobretot la zona del mar Balear, on el temporal encara es pot mantenir ben bé fins a la tarda vespre. La depressió s'allunya. Les clarianes guanyaran terreny malgrat el vent i el fred que es mantindrà al llarg de la jornada. Clarianes que es notaran més al llarg, sobretot, de la tarda. Demà continuem amb aquesta tendència de grans clarianes, d'ambient fred, el vent anirà a la baixa, els núvols potser augmentaran més a partir de la tarda i després d'una matinada especialment freda, les temperatures diurnes tendiran a recuperar-se una mica més. Sembla que un nou canvi de temps ens afectaria entre dijous i divendres.
De moment, amb la previsió meteorològica, acabem. Ho deixem aquí. Demà, a la mateixa hora i des de la seva municipal, esperem un altre cop la seva participació per a continuar explicant-los-hi les notícies més destacades de la jornada. Fins la propera. Reben una salutació cordial de qui els ha acompanyat, presentat i coordinat aquest temps de notícies. Tere Giner.